Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El govern de la Generalitat ha presentat un calendari d'actuacions per tal de frenar la regressió i la subsidència al Delta de l'Ebre amb la previsió d'iniciar els treballs a partir d'aquest mateix any. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va anunciar ahir dimarts, davant de la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre al Parlament, el desplegament de la batejada com a Estratègia Delta, amb accions a curt, mig i llarg termini. De forma imminent, recuperant la partida pendent de 6 milions d'euros de la Generalitat per tal d'executar les guardes de les llacunes i la recuperació de sediments de la badia del Fangar. Jordà també ha anunciat la creació d'una comissió de protecció del Delta de l'Ebre per coordinar les administracions i agents implicats. La consellera ha empleat la seva intervenció a la comissió per dibuixar el nou paradigma d'actuació a partir de solucions, ha dit, basades en la natura, però també sobre l'acord entre les diferents administracions i agents implicats, és a dir, públics i privats. Especialment amb el Ministeri per a la Transició Ecològica, que acapara bona part de les competències en l'ordenació i gestió de l'espai, per tal de superar l'ampli historial de desacords acumulat, fins i tot en el temps més recent, la consellera Jordà ha anunciat que posarà en marxa la Comissió de Protecció del Delta de l'Ebre.
Ha d'estar per sobre de pugnes i de colors polítics. Ha d'estar per sobre de desavinences que només siguin polítiques i no tècniques, lligades, evidentment, moltes vegades, massa vegades, malauradament, a rèdits personals. Per això avui anunciem, i vull fer-ho en aquesta comissió d'estudi, vull que siguin vostès els primers, la creació de la Comissió per la Protecció del Delta de l'Ebre com un òrgan consultiu, un òrgan assessor, un òrgan de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions, les entitats i els sectors, tots els sectors de la societat civil. Tots per anar a una, totes i tots, amb un sol objectiu, protegir el Delta de l'Ebre. Mirin, noves accions, que a vegades en parlem, no signifiquen en cap cas noves maneres d'organitzar-nos. Però no significa en cap cas esborrar tot el que hi havia. No significa fer una taula rasa, ni significa partir de zero, ni tornar a començar. Sinó al contrari. El que significa és sumar. Sumar més i millor. Crear nous espais de treball per abordar un repte majúscul de manera global. Buscar el consens transversal de tots els agents involucrats.
En el seu Parlament, la consellera Jordà ha donat per fet l'acord del govern espanyol per avançar en aquesta línia. Ha recordat que la Generalitat no pot actuar sense el permís del Ministeri, però tampoc a la inversa. Per això, la consellera d'Acció Climàtica ha subratllat la necessitat que la Generalitat i Ministeri per a la Transició Ecològica acordin actuar conjuntament.
Però hem de deixar de fer l'índio i torno amb temes d'aquestes característiques. La foto que surti la comissió d'estudi i els diputats que ho heu estat batallant i sobretot la gent del Delta. I després ja hi haurà algun representant de la Generalitat i del Ministeri. Ja està. Però això era impossible que succeís fins que no haguem posat en ordre i diguem que uns sense els altres no podem fer res, que és impossible. És impossible que la Generalitat faci res si la meitat de permisos, per no dir tres quartes parts, són del Ministeri. Però és que el Ministeri, sense segons quins permisos de la Generalitat, tampoc pot fer res. I també us aviso, sense la gent del territori coordinada, amb la gent conservacionista del territori, no cooperant, sinó competint amb els nostres agricultors o amb els nostres aqüicultors, tampoc farem res. Tampoc farem res. I, evidentment, jo el que defenso són els camps d'arròs. Evidentment, però també els flamencs. Sense els camps d'arròs no hi hauria flamencs.
Pel que fa a les actuacions concretes, Jordà ha contraposat la seva estratègia als, ha dit, cants de sirena i promeses buides i ha apostat per un model de cohesió amb la base sobre la sostenibilitat i utilitzar el coneixement existent per fer front als problemes de l'espai en tres escales temporals. D'una banda, el curt termini entre l'any 2022 i 2023, el mitjà termini entre l'any 2025 i 2028 i el llarg termini amb l'horitzó de l'any 2050. En total, Jordà ha calculat que les actuacions previstes suposarien una inversió total de 63 milions d'euros que, segons ha reconegut, no té previstos en la seva totalitat la Generalitat i ha apuntat que caldria compartir despeses amb altres administracions.
Aquest 2022 es començarà l'execució de les guardes de les basses, l'encanyissada, la tancada i Canal Vell, tant en el seu perímetre com en les connexions a mar. Aquesta actuació es porta a terme amb pressupostos de l'any 2021. S'inicia també Aquest any, l'avantprojecte del fangar Marquesa, on es preveu extreure sorres amb dragues de la bocana de la badia del fangar per ubicar-les al frontal de l'Hemidelta Nord, als voltants de la platja de la Marquesa. En aquest sentit, es prepara una primera col·laboració per importar el model holandès. I donat que ja està prevista una batimetria entre 10 i 50 metres de fondària dels voltants del delta, es proposa també licitar estudis de bancs de sorres disponibles que permetin abordar nous dragats. Aquest aspecte, si em permeten, és sumament important per poder definir d'una manera rigorosa tota l'aportació o tota l'estratègia d'aportació de sorres als punts més dèbils del delta. I per finalitzar, les actuacions proposades aquest 2022, i donat que ja existeix un projecte executiu important, perquè els projectes, al final, jo no sóc ningú per explicar-los a vostès com funcionen, però al final el projecte, fins que no és executiu i tenim els recursos, diguéssim, queda molta feina. Ja disposem del projecte executiu de guarda per la badia dels Alfacs. Es planteja també iniciar l'avantprojecte de la guarda de la badia del Fangar, que ha de permetre assegurar la no inundació dels camps adjacents. De cara al proper any 2023, aquests avantprojectes, Fangar Marquesa i Guarda el Fangar, s'han de convertir en projectes executius que hauran de permetre una posterior licitació. Es preveu la finalització de les obres de reforçament de les guardes basses i l'execució dels estudis de sorres disponibles per a dragat. Això el 23. Pel 2024 ja es podrà licitar l'actuació sorres fangar marquesa, que ha d'assegurar la bona circulació d'aigua en tota aquesta badia i tenir unes platges al frontal nord del delta amb capacitat de suportar o per suportar un altre temporal. I amb les dades de sorres disponibles, ara ja sí, començar la redacció del projecte per reforçar la barra del Trabucador i l'illa de Buda. 2024.
En la sessió d'ahir dimarts de la Comissió d'Estudi sobre la protecció del Delta de l'Ebre al Parlament, també van intervindre el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, i el portaveu de la taula de consens, Javi Curto. En aquesta comissió es va abordar la possible aplicació que tindria el model holandès de recuperació de sediments marins amb dragues per tal de regenerar les platges, arran d'una recent visita a la zona. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, va assegurar que ara ja no cal invertir més temps i més diners en estudis i que hi ha el suficient coneixement aplicat i testat arreu del món per definir actuacions efectives per protegir el Delta de l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Sis productors agraris i ramaders de la Terra Alta rebran assessorament per a identificar noves oportunitats de negoci a través de la reorientació de les seves explotacions agràries o ramaderes o iniciant el procés de transformació i venda dels seus productes. La iniciativa forma part del projecte Terra Alta Més, per diversificar el sector agroalimentari de la comarca. Primer es visitarà i es farà una diagnosi de la explotació i es concretarà un pla d'actuacions amb un predisseny bàsic, un estudi de productivitat, un de necessitats, un cronograma i una valoració econòmica. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha contractat a l'empresa Agrocessor Farm Managers, que ja ha fet les primeres visites a les finques i s'ha reunit amb els productors. La proposta està dirigida a microempreses i a autònoms agraris amb un màxim de 10 treballadors i una facturació inferior a 1 milió d'euros. S'han seleccionat explotacions diverses, de cirera, cabrum mix intensiu i extensiu, cultiu de bolets, mel i cereals, ametlla i d'aprofitament del bosc per generar biomassa. Quan es facin totes les visites a les finques, els productors presentaran un projecte a l'empresa assessora i s'iniciarà el procés. El sector agrari i agroalimentari genera més d'un 30% dels llocs de treball de la comarca. El projecte Terra Alta Més està finançat en un 10% pel Consell Comarcal de la Terra Alta i el 90% restant pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local. L'Associació Catalana de Municipis ha abordat la possibilitat d'elaborar una llei de contractes del sector públic que promogui l'activitat econòmica, els valors socials i ambientals i l'agilitat i transparència en la contractació pública. La iniciativa, sota el títol Legislem per avançar, s'ha encetat amb el primer dels tres tallers de debat per abordar els canvis legislatius necessaris per als ens locals de Catalunya. El president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que des del municipalisme català es vol impulsar els canvis normatius necessaris per donar un nou impuls a l'agenda municipalista des de l'ambició que ha dit mereixen els pobles i ciutats i des del diàleg i consens polític i social que caracteritza el dia a dia del municipalisme.
Acotar aquelles preocupacions i inquietuds del nostre món local respecte tres àmbits importants d'interrelació a la incidència municipal. Estem parlant de l'Estatut de l'Electe Local, que dintre d'unes setmanes iniciarem el taller legislatiu, de la llei, del projecte de llei de governs i de finances locals, que volem aportar al nostre gra de sorra des de l'Associació Catalana de Municipis per donar-li aquest punt de força, de legitimitat, però sobretot també de visió de país, d'una visió d'un mosaic de contrastos que representa la nostra Catalunya i que s'ha de veure reflexada amb la nova llei de governs locals, però sobretot també de finances locals. I en tercer lloc, i pel tema que ens ocupa avui, un tema d'importància absoluta, que és la contractació pública local. Estem en un marc de contractació pública a través de la llei 9/2017 que regula el marc estatal de la contractació pública i des de l'Associació Catalana de Municipis, des del municipalisme català, en aquest àmbit del legislem per avançar, volem fer una reflexió important, volem fer una reflexió sobre la necessitat, sobre la viabilitat de poder encaixar una normativa catalana de contractes del sector públic, o bé si aquesta encaix té poc marge i per tant hauríem d'anar a fer una proposta catalana de modificació, d'adaptació i de nous encaixos després dels primers anys d'aplicació de la llei espanyola de contractes del sector públic, com dèiem, de la llei 9/2017, que s'adapta a les directives comunitàries, a les normatives europees i que, per tant, doncs, amb aquest recorregut d'aquests mesos podem veure doncs, que tenim diferents necessitats des del món local també per donar un punt de resposta immediata a la contractació pública. Són molts els elements que podem ficar al debat al respecte de la contractació pública.
En el debat que s'ha portat a terme, organitzat per la Fundació Transparència i Bon Govern Local, hi ha participat la directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, Neus Colet, la que ha exposat, precisament, si hi ha marge competencial per a una modificació de la normativa en clau catalana. En aquest sentit, ha expressat que la confecció d'un avantprojecte de llei de contractació pública està dins del pla normatiu del govern i té una centralitat absoluta per la importància del tema. Després d'aquest procés participatiu territorial, hi haurà una sèrie de debats de la Comissió Assessora d'Experts que concretaran propostes amb sessions qualitatives obertes. Aquest ha estat el primer dels tres debats legislatius que l'Associació Catalana de Municipis portarà a terme aquest any 2022. Els propers se centraran en una nova llei de governs i finances locals i en un estatut de l'electe local, i cada un comptarà amb un procés participatiu de debat i una comissió d'experts per debatre com afrontar aquests tres processos legislatius.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'empresa Nespresso ha destinat 167 tones d'arròs produïdes al Delta de l'Ebre a un compost procedent de les càpsules de cafè a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. En el seu 11è any de funcionament, el projecte Arròs Solidari, que coordina la Cambra Arrossera del Montsià, ha incrementat la producció del cereal en un 10% i suma un total de 1.167 tones d'arròs produïdes i donades. Segons la multinacional Nespresso, la iniciativa vol fomentar l'economia circular donant nova vida a les càpsules de cafè usades que se'n recullen en més de 4.000 punts a tot l'estat espanyol. El contingut se separa del recipient d'alumini reciclable i amb el compost obtingut s'abonen 54 hectàrees d'arrossars, la producció de les quals compra íntegrament Nespresso. L'Escola Agrària de Gandesa impartirà el curs vinent el tan reivindicat cicle de grau superior d'olis, vins i viticultura. Aquesta oferta formativa, juntament amb el cicle de grau mitjà d'oli d'oliva i vins, suposarà un salt qualitatiu en la formació agrària de la comarca. L'escola confia poder respondre a les moltes ofertes de feina que queden desertes, una situació esperançadora contra el preocupant despoblament i la falta de relleu generacional a la pagesia dels pobles terraltins. Així, l'oferta formativa de l'Escola Agrària de Gandesa és una aposta per l'excel·lència i la creació d'ocupació de qualitat. Els dos cicles tenen una càrrega lectiva de 2.000 hores i combinaran formació teòrica, pràctica i dual amb treball a les empreses. Als cicles s'ensenyaran com funciona un celler i un molí, l'envasat de les begudes i els olis d'oliva, les feines i el manteniment dels conreus, la maquinària i les instal·lacions. Però, com ha assenyalat el director del centre, Ivan Busquet, la professionalització del pagès també implica formar-lo en tots els àmbits del sector.
Hem analitzat molt el context de la zona, abans de i el context de la zona, pues, l'esperança és que la gent se quedi, que la comarca de la Terra Alta, que és un dels que està baixant més en població, doncs tinguéssim... l'objectiu és que el pagès se pugui guanyar la vida. Sense pagesos no podem estar. Jo penso que aquí suporta el pagès totalment, però sense pagesos no podem estar. I hem d'ajudar els pagesos en el vídeo de formació i dir, ostres, doncs jo no sé fer un oli o no sé fer un vi, doncs ajudem-lo a través de la formació a fer un oli o fer un vi i com vendre'l, no? O sigui, planificar, supervisar, com planificar una logística, documentació que fa falta a l'hora d'exportació, per exemple, bueno, tenim moltes idees al cap de portar també algun col·laborador que estigui en tot el tema internacional i pugui explicar també com va, com funciona una mica tot això.
De fet, la reclamació durant anys d'aquesta oferta formativa superior responia a la necessitat de formar jovent que es quedés a la comarca de la Terra Alta i que implantés noves idees, que no només produeixen, sinó que transformin el sector primari de la comarca. Tots aquests estudiants ja tindran nombroses empreses referents que han revolucionat la producció d'oli i del vi, on també se'ls oferirà per a fer pràctiques i acabar els estudis en formació dual. Per això, el director de l'Escola Agrària de Gandesa, Ivan Busquet, ha ressaltat que aquest grau superior en olis i viticultura permetrà també cobrir la demanda de llocs de feina que hi ha a la comarca.
És un canvi molt bestial per a l'escola, per a la comarca també. És un cicle formatiu de la superior, aporta més professors, evidentment, més alumnes, o com li diu, i tenim un cicle superior que podrem donar demanda a la gent, perquè ara, clar, tenim un cicle formatiu de grau mig, que els xiquets que venen doncs, tenen 16 anys, val? A partir de 16 anys, la majoria són 16 anys, que passa no tenen carnet de cotxe, llavors, clar, per desplaçar-los a la comarca, per la comarca, si no tenen cotxe és més complicat. Amb el normalment els del cicle mig molts estan interessats en fer el cicle superior i quan tenen el cicle superior ja tenen uns 18 anys, per tant ja podem donar aquesta oferta a les empreses, per exemple de xiquets que estan formats que a vegades pues, tenim un munt d'ofertes de feina que no podem satisfer, diguem-ne.
El nou grau també incorporarà l'aprenentatge d'eines tecnològiques com drons que faciliten la feina del pagès i reforçarà la producció amb valors mediambientals. El director de l'Escola Agrària de Gandesa, Ivan Busquet, ha afirmat que el futur de la pagesia implica fer productes de qualitat i sostenibles i aprofitar la tecnologia per facilitar la feina agrària.
El futur de la pagesia està en fer productes de qualitat i que siguin sostenibles, vale? a nivell climàtic. I aquest és una mica l'objectiu. A més, les noves tecnologies, no? Aprofitar les noves tecnologies de drons i tot el que hi ha, doncs perquè els pagès pues, puguin tindre eines, no? Per a poder, poder tirar endavant en este món que canvia moltíssim i rapidíssim, no?
Aquest nou cicle de grau superior d'olis, vins i viticultura de l'Escola Agrària de Gandesa tindrà 25 alumnes cada curs.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'alumnat de cicle mitjà de l'Escola Cinta Curto manté el seu compromís solidari i ha organitzat una caminada per col·laborar amb la investigació contra el càncer de mama a les Terres de l'Ebre, concretament amb el projecte EMMA. La caminada serà el divendres 27 de maig a partir de les 5 de la tarda i recorrerà el barri de Ferreries des de la plaça Francesc Macià davant de l'escola, on també tindrà lloc el final del trajecte. Actualment, el projecte Emma compta amb dues investigadores que s'han pogut contractar gràcies a iniciatives com la dels alumnes del cicle mitjà de l'escola Cinta Curto i també a la important implicació que la ciutadania de les Terres de l'Ebre ha demostrat durant la campanya del projecte. Així, la caminada solidària al barri de Ferreries serà el divendres 27 de maig a les 5 de la tarda a la plaça Francesc Macià davant de l'escola, amb una aportació mínima de 5 euros. Les inscripcions es poden omplir a la pàgina web de l'escola. El conductor d'un camió va morir ahir dimarts en un accident que va tindre lloc a un quart de 6 de la tarda al quilòmetre 296 de l'AP7 al terme municipal de l'Ametlla de Mar, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, un camió va embestir un altre que estava aturat en una retenció. Com a conseqüència de la topada, un dels dos conductors va morir. Arran de la incidència, que va obligar a tallar l'autopista en sentit Barcelona, es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Els bombers van haver d'escarcerar el cos de la víctima.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I a l'informatiu d'avui i també dintre de la secció esportiva, el president del Club Voleibol Roquetes, Joan Molero, ens fa ara el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els partits que es disputaran aquest cap de setmana.
Bon dia i començarem en la crònica del cap de setmana passat. Va ser un cap de setmana que molts d'equips descansaven, únicament van jugar l'infantil masculí blanc, guanyant per 3-1 el Club Voleibol Arenys, és a dir, va jugar aquí a Roquetes dissabte de matí, i després el cadet masculí que es va desplaçar a Canet de Mar guanyant per 3-1 a la pista del Club Voleibol Canet. Si parlem de la següent jornada, és a dir, tornarem a la competició de forma més activa, és a dir, tindrem un cap de setmana a Roquetes de volei una altra vegada molt bé. Realment, en principi començaríem pels equips dels infantils. En aquest cas, l'infantil femení blanc jugaria dissabte al matí contra el Club Voleibol Martorell Negre a les 10:30 aquí al pavelló de Roquetes. L'infantil femení blau jugaria a les 12:15 contra el Suris Volei Molins Negre. També jugaria aquí al pavelló de Roquetes, tant un a les 10:30 com l'altre a les 12:15. Seguit també aquests partits, dissabte al matí tindríem el cadet femení a les 10:30 que jugaria contra el Club Joventut Les Corts i seguidament el juvenil femení que jugaria també contra el Club Joventut Les Corts a les 12:15 al pavelló de Roquetes. Seguiríem la jornada en el desplaçament del cadet masculí que aniria a jugar a Manresa contra el Volei Manresa, seria dissabte a les 4 de la tarda i llavors ja passaríem al que és el diumenge, que en este cap de setmana, és a dir, el cadet femení i el juvenil femení tindran que recuperar un partit cadascú d'un cap de setmana que no van poder competir. Això seria diumenge matí també a Roquetes els dos, tant el cadet femení que jugaria a les 10:30 contra el Club Voleibol Mataró i el juvenil femení que jugaria a les 12:15 contra el Club Voleibol Mataró. Tornem a dir que tindríem partits tant dissabte de matí com diumenge de matí al pavelló poliesportiu de Roquetes. I per finalitzar, és a dir, els nostres dos sèniors, tant el femení com el B, el sènior femení es desplaçaria diumenge, que jugaria a la 1 contra el Club Voleibol Tiana, i per últim el sènior B, que juga el seu últim partit de la temporada, que jugarà al camp del Club Voleibol Martorell a la 1, i en realitat és un partit que ells estan jugant l'ascens, és a dir, si l'equip de Roquetes ha aconseguit la victòria a Martorell aquest cap de setmana, podríem dir que seria un equip de primera catalana. Des del club animem a la gent que vulgui acompanyar-nos, han posat un bus perquè tant l'afició com els socis vulguin vindre a acompanyar el sènior masculí B a Martorell i des d'aquí animar-nos i intentar portar la victòria des d'allà i aconseguir l'ascens.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan càlid amb aquestes temperatures força altes arreu del territori català, però sí que a diferència d'aquests últims dies, avui tindrem més creixement de nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu, i aquestes nuvolades fins i tot descarregaran alguns ruixats. En qualsevol cas, han de ser febles cap a l'extrem més nord del Pirineu, però sí que en podran caure alguns de més entitat en sectors del Ripollès, també cap a l'extrem més interior de la Garrotxa o també de la comarca d'Osona. I aquí sí que podran haver alguns ruixats amb tempesta i fins i tot és possible que hi hagi calamar-se. D'altra banda, de cara a demà continuarem parlant d'un temps molt agradable, però a més no s'espera tanta calor, i és que de cara a demà bufarà més vent de component sud-est, el que farà és frenar aquest ascens de la temperatura, i demà la temperatura màxima farà calor, però no serà tan alta com la d'avui o aquests últims dies. Tot i això, serà un dia de treva, perquè a partir de divendres i durant el cap de setmana s'espera molta i molta calor. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.